I aquest llibre està escrit amb bastant de temps, amb una...
Ah, no, és pocs anys. Són viatges fets entre el 83 i 84.
83 i 84?
O sigui, amb un any...
Dos anys. Però va anar a l'Àfrica i va anar fins a Rússia, fa dos viatges.
Ja, o sigui, la vida viatgera d'en Verdaguer va quedar centrada en aquests dos anys, no?
No, va fer més, i després va anar a Terra Santa i a Palestina, diguem, i a Egipte. I Verdaguer pujant per les piràmides.
Però ho va escriure tot
en
dos anys.
I després, és un altre llibre.
I tot això...
Amb tren, amb vaixell, després fa tot el circuit mediterrani i explica l'anada a Terra Santa, als llocs sants, diguem, a Palestina, llavors, i a Egipte, que de fet és el que havia fet Chateaubriand, i era l'itinerari clàssic. Només que ell no va a Grècia, no fa a Grècia, i tampoc fa el viatge a Itàlia, que des de Goethe era el model, el viatge a Itàlia. No fa. Va a Roma, una vegada, i en fa unes impressions que són aquí, a Roma. Però el que fa són els dos viatges d'Europa, diguem, les societats avançades, industrials, o el progrés, diríem, fins a Rússia, que la cosa canvia, parlarem, si de cas, i al nord d'Àfrica, una mica el món exòtic, l'Orient.
I ell posteriorment va escriure sobre els altres viatges, o ja no?
Sí, va fer l'altre llibre, el segon llibre és al cap d'un any o dos, que també eren reportatges en revista, i ha plegat un llibre que s'havia de dir, ell deia, el meu itinerari, o sigui, a la manera de Chateaubriand. Però li van publicar amb el títol Dietari d'un pelegrí a Terra Santa. Que aquest títol avui dia quedes una mica, si no t'hi acostes, no, amb aquest títol, però es podria haver dit Itinerari a Jerusalem.
Però tu que has estudiat, per exemple, que s'ha fet un estudi en concret d'aquest llibre d'excursions i viatges d'en Verdaguer, en Verdaguer què el movia a fer aquestes excursions, aquests viatges? Era una persona que se'l pot considerar un viatger, o eren altres mòbils el que el portaven a París o a Rússia?
Jo crec que tenia, tota la vida va tenir, i va demostrar tenir, perquè va practicar-ho molt, un gran interès a viatjar. És a dir, relacionava literatura i vida. Per tant, els viatges li interessaven com a persona del seu temps, i que tenia possibilitats de fer-los, grans viatges. Hòstia, anar a Rússia aquella època no era allò que explicaven ahir, diu, abans d'ahir era Gorki i vaig venir amb un cop d'avió. No era això, s'anava a Rússia una vegada a la vida, si és que s'hi anava, i fins a Sant Petersburg. Ja no s'anava, suposo, ni a Moscou.
I com viatjava ell? Perquè ell era capellà, i això és un element molt important dintre la seva vida. I llavors, com... Fins i tot, com treia els diners per viatjar?
Sí. Era l'època bona d'ell. Diguem, jo he estudiat el Verdaguer de l'època bona, els anys 80. Bona perquè és abans del drama personal i tot. Però aquesta època ell tenia diners, tenia possibilitats, tenia temps, i vivia amb la família més rica d'Espanya. El marquès de Comelles. O si no, la més rica, una de les fortunes més importants d'Espanya. I ja abans havia anat 9 vegades a Amèrica. Ja abans havia anat 9 vegades a Amèrica. Els seus
les
viatges,
vegades que van a Amèrica...
9 viatges a Amèrica.
Era capellà del vaixell?
Sí, exacte.
En aquest cas era treballant.
Inspector,
per
diguem, em sembla exactament, era inspector dels altres capellans i tot. Però vaja, ell hi anava com a capellà. Li van buscar aquesta col·locació, i d'aquí es va quedar a Can Comelles com a capellà privat o particular. Però els seus 9 viatges a Amèrica estan relacionats amb l'Atlàntida. Mentrestant anava acabant el poema a l'Atlàntida, i diu, després d'aquests viatges... i el dediquen al marquès que el portaven els seus vaixells, diguem, no? O sigui, l'Atlàntida l'hem de relacionar amb això. Les seves caminades pel Pirineu, perquè a més era un gran excursionista i alpinista una mica, va fer l'Aneto i tot, doncs les veiem a Canigó. O sigui, darrere d'aquestes peripècies, excursions de 2 mesos per tot el Pirineu català, hi ha Canigó.
És a dir, que fins i tot el concepte d'excursió era diferent en aquells temps, no?
Exactament.
Excursió de 2 mesos.
Això mateix. Aquests conceptes, els noms, tornem com el que dèiem abans de turista i viatger, també excursionista i viatger, o turista, eren diferents com ho són avui encara. L'excursionisme aquí s'inventa... és una cosa dels últims 25 anys del segle passat. Abans de 1870 no hi havia excursionistes. No s'anava... ni a Sant Cugat, diguem-ne. Això ho comencen a fer una associació catalanista d'excursions científiques. Un feia un croquis, l'altre ho escrivia, i no podien fer gran cosa més. No feien ni fotografies, no feien, o algunes fotografies, potser, ja. I anaven a Mataró i anaven a Sant Cugat, no? I després van anar més lluny, i els alpinistes anaven al Pirineu o als Alps. Però aquests són uns. Jo diria que els viatgers són uns altres, no?
Això ho podem matisar...
Parleu vosaltres, sí.
Durant la tertúlia d'avui, que dedicarem sobretot a parlar una miqueta de la literatura de viatges, i en concret parlarem també d'aquest estudi, aquesta tesi doctoral sobre l'obra de Jacint Verdaguer, Excursions i viatges, que va ser el primer llibre de viatges en català.
Això mateix.
Aquest estudi, doncs, n'és l'autor Narcís Garolera, del qual, doncs, escoltàvem en aquests moments les seves explicacions, professor de literatura catalana a la Universitat Pompeu Fabra. La tertúlia també la fem en companyia de l'Albert Pedrol, responsable de la llibreria Altair, de Josep Maria Romero, guia, viatger i escriptor, i d'en Jordi Solà, fotògraf.
De viatge, Catalunya Ràdio. Amb Toni Arbonès.